Radio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bon vespre, benvinguts un cop més al De Cap i de Nou de Radio Estel i Radio Principat. Internet s'ha convertit per moltes persones en la font principal d'informació i això fa que busquem respostes a internet per tot tipus de qüestions, des d'una recepta de cuina fins a recomanacions per viatjar a un país llunyà. Una de les eines que ens ofereix internet són els foros, aquells espais on un llença preguntes a l'aire que poden ser contestades per qualsevol persona inscrita a aquella pàgina. I això fa que hi hagi espais d'intercanvi molt enriquidors, però també cal saber distingir i entendre que no tothom té la mateixa autoritat per donar respostes, no tothom té la mateixa preparació per donar respostes a tots els temes. En l'àmbit de la salut mental, cal saber bé a qui preguntem per poder donar autoritat a la resposta que rebrem. Avui coneixerem una experiència pionera, una consulta online sobre salut mental d'infants i adolescents i, per tant, internet pot utilitzar-se també d'aquesta manera com una eina per saber més coses sobre la salut mental. En parlem tot seguit al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, de consultes sobre salut mental per internet i aquestes són les persones que avui seran amb nosaltres. Ens acompanyarà el doctor Pere Beà, que és psiquiatre, psicoterapeuta i psicoanalista. Ens acompanyarà el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui i un conte que ens farà pensar. L'Anna Ratllo ens portarà la brúixola i el Jordi Cartero ens acompanya des de control de so. Amb tots ells comencem De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Parlarem, doncs, avui de consultes sobre salut mental per internet i, en començar el programa, com cada dimecres, llancem aquella pregunta que ens diu el que volem saber, el que volem aprendre avui amb aquest programa.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Si algú aquí és especialista en fer preguntes...
Ja veuràs, eh?
I en trobar respostes, en trobar respostes també és el Jordi. Jordi, bon vespre.
Bon vespre, gràcies.
Cada setmana la teva pregunta ben introduïda en aquí bueno. I t'endús. No sé què en fas de, tots aquests apunts doncs... i de totes aquestes respostes de cada setmana.
Ara que estic de mudances, he anat cercant totes les temporades que tinc i tinc una idea, eh? No la direm encara per antena, però tinc una idea.
Alguna cosa en farem de tot aquest material.
Sí, senyor, doncs recopilarem.
Vinga. Doncs vinga, que apareix moltes coses amb aquests 190 programes que portem. Vinga.
En queden 10 pels 200. De moment avui anem a començar per la reflexió primera, la paraula o l'expressió ara mateix. Ja fa dies que corre i flueix per l'aire com una tendència molt evident. La velocitat d'accions, de respostes, la immediatesa. Fent una ullada als exemples, podem anar des dels sectors tecnològics on prement una tecla ja tenim respostes immediates, passant pels desplaçaments on el temps és or i tot sembla que es fa ràpid, a un llarg etcètera que m'ocuparia tot el programa. Doncs avui volem apropar-vos un altre fet. Quan un té una consulta, un neguit, un dubte, també ens agrada l'ara mateix, la serenor d'una resposta, el rigor d'una bona resposta. Doncs a través d'internet i dels serveis que ofereix es pot obtenir, sempre fent una tria bona. I avui creiem que l'hem fet, tot apostant per un programa que ens explicarà les aportacions d'internet per assistir en la salut mental. Per això ens cal la segona paraula, mitjans. Les persones ens movem per moltes coses, amor, superació, per necessitats, i allò que fa que sentim o obtinguem el que desitgem s'anomena mitjans. Actualment de mitjans en tenim un ventall d'opcions que sembla que quan ja s'ha pres un, de seguida en surt un altre i ja no saps per quin decantar-te. Doncs avui volem donar una mirada agradable i útil a internet, un mitjà més que quotidià per molta gent, i veurem com ens pot ajudar internet per afrontar coses, sentir-nos recolzats, escoltats, que ens atenguin, vaja. Per últim, com ens deia l'Oriol, respostes. Ai, quantes preguntes ens formulem al llarg d'una vida, de tot tipus. I mireu, no sempre ens atrevim a afrontar-les. Fer un pas endavant, o demanar per dir-ho així, que algú ens ajudi a resoldre les nostres qüestions. Doncs bé, ja que ens agrada servir i acompanyar les persones en el seu caminet, avui us oferim que escolteu com podem donar respostes a les vostres preguntes. Com us podeu sentir atesos, valorats, reconfortats amb una resposta. Però abans, pregunteu-vos això. Què ens pot aportar Internet en l'assistència en salut mental?
Internet és una eina, però avui volem saber què ens pot aportar o alguna manera més, alguna eina més que ens pot aportar Internet en el tema, diríem, de l'assistència en salut mental. Què ens pot aportar Internet en l'assistència en salut mental? I tenim també l'Anna aquí preparada per marcar-nos el nord o per recordar-nos on és, si més no. Bon vespre.
Bon vespre a tots.
Avui la frase de la qual partirem, una frase d'aquelles que ens fan perdre el nord, és aquesta.
Si és vàlid per tu, és vàlid per mi.
Si és vàlid per tu, és vàlid per mi. Si això val per tu, això val per mi. No sempre és veritat, això.
No.
I llavors, si ens ho agafem al peu de la lletra, podem perdre el nord?
Podem perdre el nord i podem fer coses que no ens vagin bé, al contrari.
Doncs això és el que intentarem esbrinar, com ho podem fer millor, com podem recuperar el nord quan pensem o partim d'una frase com aquesta. Serà la darrera secció del nostre programa. Fins després, Anna.
Fins després.
Doncs està tot a punt ja. Comencem aquest De cap i de nou.
De cap i de nou.
Anem a saludar el nostre convidat d'avui, que és el doctor Pere Beà, psiquiatre, psicoterapeuta, psicoanalista, membre de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi. Treballa a la Fundació Eulàlia Torres de Beà, Institut de Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l'Adolescent, en concret el CESMIG, que la Fundació té al barri de Sant Andreu de Barcelona. I és l'editor de la consulta online que ofereix aquesta fundació a través del seu web www.fetb.org. Una consulta online que ja té un temps de rodatge i sobre la qual avui parlarem. Bon vespre i benvingut, doctor Beà.
Bon vespre.
Com va sorgir aquesta iniciativa de crear una consulta online?
A veure, la primera cosa que voldria aclarir és que online per nosaltres no significa pas que anem a fer pregunta i resposta directament connectats. En realitat és un consultori per escrit i rep contestació, dona contestació per escrit. La pregunta que vostè em feia, això va sortir, em sembla que cap a fa uns 6 anys, iniciativa en part de l'Eulàlia Torres, fundadora del nostre equip, de la Fundació, que va tenir la idea d'agafant, no sé si us en recordeu vosaltres, dels consultoris d'Helena Francis i Montserrat Fortuny.
Bé, diem que no els, jo diria que em sembla que cap dels tres els ha vist, els ha escoltat en directe, però en els remembers i
en
les referències...
Jo els recordo, i fa uns quants anys vaig llegir molt d'interès la evocatòria que feia un senyor en alguna revista explicant que ell havia estat membre del grup que llegia les preguntes i redactava les respostes, que en moltes ocasions oferien realment un lloc de sentit comú. Evidentment, també oferien consulta de bellesa.
Uh-huh. Però també oferien... De temes més lleugers, però hi havia d'altres que no.
D'anar moltes vegades, contestaven a dubtes, a pors, a interrogants, a dubtes sobre l'amor, que era molt típic, sobre les relacions. Bé, doncs ella mateixa diu així, que inspirant-se en aquesta idea, va proposar, ja que teníem ara un web i una sèrie de coses a la Fundació, crear una consulta que anés una mica en aquesta línia de rescatar els ingredients bàsics de la salut mental. No amb la finalitat de resoldre allò que s'ha de resoldre en una consulta presencial, amb una visita i amb una exploració ben feta, sinó preparar el camí cap a això, si feia falta, o ajudar a distingir algunes coses bàsiques que fan falta, que estan a la base de l'arrel de la salut, els recursos personals, allò que els pares poden fer, rescatar la necessitat d'evolució. Abans he sentit això del ara mateix. Bé, en psicologia i en salut mental, l'ara mateix no va d'aquesta manera. Tot és anant preparant el que vindrà. Tot és ajudar en un procés. Tot és acompanyar. Rescatar aquesta higiene, aquesta ajuda a pensar. Facilitar persones que altrament potser no consultarien, no s'hi veurien en cor, no sabrien on adreçar-se, que s'enfrontin amb un paper, no en un paper, realment, amb una pantalla avui dia, a intentar posar en ordre unes observacions que els porten a fer-se unes preguntes, que intentin explicar-ho, que ja és una part del primer treball que faran per després formular què és el que es pot fer per ajudar. Rescatar recursos que les famílies tenen, explicar el procés normal d'un nano que té endavants i enreres. Aquesta va ser la idea principal i en això ens vam abonar.
A qui va dirigit? En principis de temes, la consulta que vostès han creat és temes d'infància i joventut, podríem dir que és una mica l'especialitat de la vostra fundació.
Esclar, la fundació es dedica a nens i adolescents i llavors va bàsicament dirigit a nens i adolescents. Alguna vegada hem contestat alguna pregunta que excepcionalment rebasava aquesta línia, però diríem que fins al final de l'adolescència va dirigit. Aquest és el motiu de les nostres consultes. A qui va dirigit, qui ens escriu? Generalment són pares. Aspiràvem a que ens poguessin escriure adolescents, però els adolescents costa més que s'hi animin. I, per tant, en aquest sentit tenim menys consulta d'adolescents, però de pares parlant-nos d'adolescents, algunes que altres també en tenim. I de tota manera, de tant en tant, també ens escriu un mestre, un educador, un especialista treballant en algun lloc fora d'altres possibilitats, o nanos que ens demanen un llibre, si els ajudarien a fer un treball de recerca, i coses així, companys de la professió que parlen, desitgen saber d'un llibre, coses així.
La comunicació entre pacients i usuaris en l'àmbit de la salut mental, i entre usuaris i professionals, no sempre és fàcil, és tot un aprenentatge, també és tot un camí a fer. Una eina com aquesta, que és diferent, que permet aquest ara mateix, no en tant que es resolguin els problemes ara mateix, però manté una línia potser més directa en un cert moment per fer una pregunta sense haver d'anar, sense haver de demanar hora, per dir-ho d'alguna manera. Què ofereix? Què troba que facilita en aquesta comunicació entre les persones, entre els professionals i les persones que en un cert moment poden ser usuaris dels serveis de salut o senzillament doncs, que volen resoldre dubtes sobre el seu dia a dia?
És difícil aquesta pregunta, eh? Punyeta. És difícil perquè... no ho sé... En primer lloc, la salut mental no es pot tocar, no es pot radiografiar. Jo tantes vegades he posat l'exemple de la traumatologia com allò que està a l'altre costat de la nostra, a les antípodes. Allà tot és material, tot es pot mesurar. Si tu dius això és una fractura del cúbit, és una fractura del cúbit, no t'estàs equivocant. A nosaltres moltes coses ens semblen evidents que no li són evidents a la persona que ho viu, que està immersa. I llavors... per aquest mateix motiu que les coses són menys evidents, pot passar que la possibilitat d'escriure en una pantalla i expressar-se sense que ningú condicioni i podem conservar l'anonimat. Hi ha persones que ens expliquen i posen nom, cognoms, adreces, però moltes persones doncs, es contenten amb l'adreça d'e-mail i que se'ls respecti i que se'ls deixi pensar en una resposta que ha estat pensada, preparada per ells. Una cosa que crec que té d'interès en la nostra consulta i que és, evidentment, la que ens dona més feina, és que mirem de pensar qui ens està escrivint, no només la pregunta, sinó des de quina perspectiva ho fa. Quina és la seva òptica de la vida, de les relacions, del món, de les relacions amb el seu fill, amb el company. Intentem que es vegin la resposta que ens ho hem sospesat molt, que no hem anat per la resposta estàndard. Ja no és quantes coses bàsiques, però la resta és molt personalitzat si ho podem aconseguir. Llavors, que tot això faciliti aquesta aproximació que m'estava preguntant, suposo que la cosa va per aquí. Però no és fàcil, tenint en compte que ens pregunta persones que la salut mental dels quals en ocasions està també agafada amb pinces. I hem de saber tractar això, contestar el que se'ns pregunta. A lo millor voldríem dir moltes coses que no se'ns han preguntat. Hem d'anar amb el màxim mirament. Potser les diem, però hem de tenir en compte que per aquesta persona la pregunta és allò. A vegades la pregunta no és fàcil d'analitzar, no és fàcil inclús d'identificar quina és la pregunta, perquè segons i com la persona, alguna vegada alguna pregunta dona la impressió de ser com una ampolla llançada en el mar, allò del nàufrag. Qui la sàpiga recollir, qui la sàpiga agafar, que digui el que vulgui. El tema és una pregunta difícil la que vostè em fa.
En tot cas, el fet d'haver-ho de posar per escrit vol dir que tant el que fa la pregunta com el que respon ha de fer un esforç de síntesi.
Sí, sí, sí.
I això segurament és un exercici saludable per tots, no? Tant pel que fa la pregunta com també per l'equip de professionals.
És que en realitat aquesta és una de les finalitats per les quals jo, per exemple, m'hi vaig apuntar. Jo vaig entrar en la Fundació fa relativament pocs anys. Havia col·laborat amb el web de Família Fòrum, de l'editorial Claret, que allà també van fer una consulta, deien d'una altra manera, però una consulta al estil de la nostra. Allà les preguntes eren més generals, eren d'un altre estil, més d'humanitat, moltes vegades de criança, de famílies. Però a mi m'agraden, i crec que als companys els agrada aquest esforç de reflexionar, posar per escrit, intercanviar, fer la resposta a mida, pensant quins a les remés, aprendre a expressar-nos en contextos que no són el nostre habitual de la consulta, en què les coordenades de la persona que ens escriu doncs estan resumides a vegades a quatre línies, a vegades hi ha persona que ens escriu una pàgina i mitja i ens detalla molt, no, però són molt útils. Et situa molt, molt ben a la perspectiva. He portat una pregunta que és de dues línies, d'una línia, niño de tal any, de padres separados, presenta tics oculares. Ni tan sols se'ns diu què és el que s'està consultant.
Què és el que pregunta, de fet, no?
I, en canvi, resulta molt més entenedor una pregunta que s'explica llargament, esclar. Uh-huh. Aprendre a fer tot això era la part de premi per nosaltres, els que ens hi hem posat. Perquè, una cosa que no he dit, la consulta és gratuïta per al qui la utilitza, però en realitat tampoc està pagada per nosaltres. O sigui, nosaltres la fem perquè en tenim ganes. Ens agrada fer-ho i ens hi posem en això aquells que ens agrada una mica o altra provar de sintetitzar escrivint.
És un servei, mai millor dit, des de la Fundació, que ja és una organització amb actitud de servei, per dir-ho d'alguna manera, i encara sí. aquest servei és un servei dins del servei dels serveis que oferim.
És un servei
dins
del servei, però amb un gust per nosaltres per fer-ho.
Uh-huh. Quina valoració en feu d'aquest servei amb aquests 6 anys, ben bé, que porta en funcionament?
6 anys. Bueno, té una vida tranquil·la, la nostra consulta. No rep moltes preguntes. Si les rebéssim, aviat ens trobaríem amb una feina.
S'hauria de replantejar, potser, llavors, la dinàmica, no?
Tenim la impressió de que majorment és valorada. Jo ara, com a editor, fa temps que intento mantenir un seguiment de les preguntes i obtenir un feedback, una resposta, que la família ens digui, primer, si l'han llegit, segon, què n'han pensat. A vegades inclús algú escriu amb una ampliació de la seva pregunta original. No intentem que sigui una correspondència ni un curs sobre salut mental per correspondència. Uh-huh. Intentem distingir molt bé allò que val la pena orientar, que pertany a les qüestions bàsiques, del que cal visitar i cal atendre per part d'especialistes. Intentem que es distingeixi ben clarament que no ens posarem en un anar i venir. Però sí que ens interessem pel feedback, que és el que deia, per rebre una resposta, i generalment són valoratives, encara que també en tenim i ens alegrem d'haver-les pogut rebre, que ens fan crítiques o que dubten o que expressen escepticisme. Mm-hmm. Millor que hi siguin. Mm-hmm. Si estem més orientats sobre el tot. No? Mm-hmm. Lamentem, probablement la cosa que ens ha quedat més és no haver pogut interessar més en els adolescents.
Deu ser és un terreny difícil, segurament, no?
És un terreny difícil. L'adolescent, la seva problemàtica, la viu d'altres maneres, la resol possiblement dins del seu propi grup. En moltes ocasions hi ha un conflicte amb el món adult i el part del conflicte del món adult està en aquest tipus de consultes que representa la Fundació. En canvi, abans anomenava els fòrums, els foros. Uh-huh. Doncs potser es parlaran els assumptes dels foros.
Senten que està, que és més el seu terreny, no?
Després hi ha la consulta del CEJAS, el consultori jove d'anticoncepció i sexualitat, que digui per la doctora Rosa Ros, em penso que és, s'ocupa molt de qüestions d'anticoncepció i sexualitat, que és un tema que interessa molt a l'adolescent, de manera que potser nosaltres en això no hem arribat a contactar tant, però estem generalment contents.
Bueno, en tot cas, són possibles camins anar ampliant o anar explorant més en altres fases. Perquè això, aquest servei, obre la possibilitat de fer teràpia online?
No.
O plantejarien vostès a la llarga... És a dir, seria possible pensar en aquests termes, en l'àmbit d'internet, utilitzar internet per fer una teràpia, per tant, amb aquesta pregunta-resposta online? Vostè creu que és possible?
S'ha intentat, i no sé on estan en l'actualitat, Ja fa poc vaig assistir a l'Hospital de Sant Pere Claver, vaig participar amb això mateix com a editor, i un company explicaven les experiències que hi ha respecte a intents de fer tractament online, veritablement tractament online. Mm-hmm. Però llavors és una videoconferència i suposo que et perds una sèrie d'elements de la presència i de la sensorialitat lligada a la presència, però, bueno, doncs si no hi ha més remei ho fas, no ho sé. Nosaltres no pretenem en absolut això, pretenem encarrilar una consulta bàsica, rescatar allò que sigui rescatable, que sigui higiènica, que prepari el saber distingir allò que és una etapa normal que es pot, que s'ha d'aprendre a passar-la, del que és realment alguna cosa que s'ha apartat i és patològic i s'ha d'atendre, i llavors s'ha d'atendre en la consulta.
Sense cap dubte, no?
Sense cap dubte. I a més, moltes vegades, la nostra contesta conclou així. Diguem el que diguem, això s'hauria de consultar, tal, tal, tal.
Mm-hmm. És una consulta, per tant, vostè ens deia fa un moment, gratuïta i oberta a tothom. No cal donar-se d'alta del servei no. Primerament, sinó que qualsevol persona pot entrar a la web.
Entrant a la pàgina trobaran quatre botons, i un dels quatre botons és consulta online, i allà trobaran una selecció de preguntes bastant dilatada, i després l'oportunitat de formular una pregunta en la qual només els demanen nom, àlies, i per descomptat la manera de localitzar-los amb ells, i crec que demanem el districte postal per una qüestió purament estadística.
Uh-huh. I les preguntes que faci qualsevol persona, en quants dies pot rebre la resposta?
Si fem bé les coses, en una setmana. Jo el que faig avui dia és que dic immediatament que hem rebut la pregunta, i així ajuden la persona a saber que allò ja està posat en marxa. I normalment aconseguim fer-ho en el termini d'una setmana.
Imagino que aquesta personalització que abans ens comentava doncs demana també un temps per poder... Perquè més ho fan en equip, sí. Això. No, sí. No és només que hi hagi una persona que respon les preguntes, sinó que hi ha un treball molt més important al darrere.
L'editor circula la pregunta, havent tret de la pregunta tots els elements que permet identificar la persona per preservar al màxim la confidencialitat. Si m'ho pregunten, podré dir és home o dona qui ens escriu, i aquí s'acaba. I la pregunta aquesta, diguem-ne, sense aquests elements de confidencialitat, se circulen els companys encomanada amb algú, perquè pensi que és l'especialista en allò, el qui més ho comprèn. En el nostre equip hi ha psiquiatres, hi ha una pediatra i psicòlegs. I ara no sé si tenim un assistent social també en el grup de la consulta online. Intentem adreçar-lo d'una manera personal a un o altre, però tots estan animats a participar i tots llegeixen la resposta elaborada i ressonen a diversos aspectes de la pregunta original, aspectes que la primera persona potser se l'hagin passat més per alt o complementem. És una col·laboració de tots. Algunes preguntes, inclús jo tinc recollits els successius passos, etapes, correus que ens hem intercanviat, i tot això en el curs d'una setmana, o sigui, una mica
de
pressa. Per
tant, una feina molt enriquidora també per vostès com a equip, això també desitjo. Per anar sintetitzant, per anar trobant línies d'actuació.
Això ho desitjo.
Voldrem conèixer algunes de les preguntes que us han fet per veure també, perquè els nostres oients puguin estar al cas una mica de quines són les coses que preocupen a la gent en quant al tema de salut mental d'infants, adolescents i joves, i també les respostes que els heu donat per veure també una mica com aquesta pedagogia de criança doncs es va desenvolupant o pot anar-se orientant en diríem, en paràmetres de, que podríem dir de normalitat. Abans, però, anem a escoltar el conte que ens ha portat avui el Jordi.
Les tecles amigues. En Xavier i la Mercè estan passant un moment estrany. No saben què fer. Tots dos formen una parella maca i sana, com li agradava dir al pare de la Mercè. Però resulta que estan preocupats per alguns aspectes que sembla que el seu fill, en Diego, presenta. Amb 7 anys, el Diego ha repetit curs i mostra unes conductes que preocupen els pares. Els pediatres diuen que cal estar atents i observar en Diego tant des de casa com a l'escola. I sembla que, mica en mica, a l'anar creixent, en Diego presenta alguns dubtes entre la parella. Porten temps darrere de més opinions. Els pares de la parella busquen i rebusquen diverses solucions a les seves preguntes i, finalment, han decidit provar les tecles amigues. Que no han sentit a parlar? És clar, les tecles amigues són la lletra A, o la B, o la C, que poden trobar al seu ordinador i que l'escriure una sèrie de lletres amb sentit i forma, la paraula necessita una orientació davant això que li passa al meu fill, han descobert respostes aclaridores. Una mà que ofereix pautes i possibles camins que encarrilen el tema. Sembla que, a part de les persones, han trobat el caliu que necessitaven les tecles amigues. I és que quan el dubte apreta, les tecles s'ofereixen al rescat.
Aquestes tecles amigues són amigues, Jordi, perquè hi ha algú, perquè hi ha les persones al darrere, per això, oi?
Oh, i tant. Mai
per això, ser. Per això són amigues, no?
Sí, senyor.
Molt bé. Doncs aquestes són les tecles a les quals avui estem fent referència en aquest parlar de consultes sobre salut mental per internet, i de seguida continuem parlant amb el doctor Pere Bea perquè ens posi en coneixement també d'algunes preguntes i algunes respostes que han tingut lloc en aquesta consulta online que ofereix la Fundació Eulàlia Torres de Bea.
Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Què ens pot aportar internet en l'assistència en salut mental? Això és el que ens preguntem avui, que estem parlant de la consulta online, concret d'una consulta que la Fundació Eulàlia Torres de Bea ofereix a través del seu web. I n'estem parlant amb el doctor Pere Bea, psiquiatre, psicoterapeuta i psicoanalista. Ens hem posat una mica al dia d'aquest servei, del funcionament, i ens faltaria veure una mica els resultats. Podeu veure alguns exemples de preguntes que han sortit i de respostes que heu donat, per també veure quin tipus de consultes la gent es pot trobar en aquesta web. Les consultes, doctor, les consultes que es fan per internet són d'alguna manera les mateixes per les quals les famílies s'acosten a la consulta habitual, a la consulta personal?
És una bona pregunta. Jo diria que hi ha un percentatge de preguntes que es refereixen a lo que diríem la criança normal d'un fill. Preguntes... És interessant, això. Per exemple, amb el període de 0 a 2, 3 anys, preguntes sobre l'alimentació, sobre el desmamament, preguntes sobre la guarderia. Cal recordar que la doctora Torres va escriure un llibre que es diu La mejor guarderia, su casa.
Va venir en el nostre programa també a parlar d'aquest tema.
Clar, i va tenir la seva ressonància. Ella, en broma, ha dit alguna vegada que va causar un petit tsunami. Bé, doncs aquest llibre va motivar una sèrie de preguntes que en ocasions es veia, inclús per la manera com anava redactada, que la persona desitjava confirmació que el com que ella mateixa pensava. Però diguem això, diguem que en els primers anys hi ha un nombre de consultes que són de la criança normal, que no indiquen necessàriament que hi hagi més problema o més trastorn, que es tracta d'ajudar i a pensar. Ajudar a pensar les conseqüències del desmamament, posem per cas, i com es pot ajudar, de la institucionalització en la guarderia o en l'escola, de les separacions, del passar nits fora de casa, posem per cas. Després ja quan arriba l'etapa de l'escolaritat ja hi ha preguntes que tant refereixen a qüestions de conducta com a qüestions d'aprenentatge, i un percentatge, novament el mateix, són rescatar el que són funcions dels pares, dels mestres, de l'escola, posar cada cosa en el seu lloc, ajudar a coordinar, ajudar a entendre les anades i vingudes en el progrés, que el progrés no és sempre unívoc i sempre cap endavant. Es retrocedeix a vegades diversos passos per després continuar. Després, amb la pubertat i l'adolescència, temes de conducta, temes a vegades de medicacions que s'han receptat en altres bandes. Nosaltres som molt prudents amb això, però a vegades rebem consultes sobre algú que ha rebut una indicació de medicació però no sent que se li hagi explicat prou la qüestió. Aquí sí, evidentment, aquí estic ja implícitament, ja es veu que aquí estic parlant més de consultes més relacionades amb el terreny de la psicopatologia. Aquests dos són terrenys que se m'acudeixen. Amb adopció.
Sí, que és un altre també, dels àmbits també amb els quals està treballant
molt. Un tipus de pregunta
molt
característic és aquella sorpresa que s'enduen els pares adoptants quan 3, 6 mesos, un any a vegades, després que la criatura ha arribat, comencen a aparèixer problemes que primerament no presentava i la criatura es torna més petita. I els hi costa veure que és precisament perquè s'està fent la vinculació, que el nano està traient allò que no havia pogut treure abans. I ara sí s'ho està podent permetre, precisament perquè hi ha vincul. També els hi sorprèn molt als pares que la criatura, amb més confiança, els hi faci passar a vegades tan canutes a ells, tan difícils, ells que pensaven que la criança, inclús encara que hagin fet el recorregut aquell de formatiu que les diverses entitats de Barcelona organitzen, també la nostra fundació, els pares no arriben a realitzar fins a quin punt serà difícil l'encarregar-se'n d'un fill adoptiu que els farà objecte a ells de totes les queixes i totes les qüestions que portava per dintre que no havia pogut treure. En una altra banda, no hi havia ningú que l'escoltés. Explica que tot això forma part de la higiene de l'adopció, forma part de les coses que han de passar i quasi que demostren que va bé, motiva preguntes i motiva respostes més de 4 vegades.
Preguntes que, per tant, apareixen per un costat a la consulta online, però que també es troben tot sovint en la consulta directa.
Sí.
Anem a veure algunes d'aquestes preguntes que us heu trobat doncs, en la consulta, per exemple.
Val. Jo n'he triat algunes. M'acabo de donar que totes estan redactades en català, però això no vol dir pas la consulta que contesta indistintament en l'idioma que se'ns escriu. Bé, català i castellà. A diferència, he agafat preguntes que a mi em van sobresortir i sobretot en les quals jo he participat com a redactor. I, per tant, són més recents segurament que les que estan en la pàgina web. Les de la pàgina web poden consultar-les els nostres
oients. Sí, els oients, perquè en la mateixa web es troben preguntes i respostes que es poden consultar fins i tot, que en algun moment un pot dir, doncs mira, jo potser anava a preguntar això, però llegeixo una pregunta i resposta que m'orienta i no cal que jo faci la pregunta. No? A veure aquest exemple que ens ha portat, senyor Bea.
Tinc dos nens petits, un de 2 anys i un de 9 mesos, perdó, ho dic malament, un de 2 anys i 9 mesos, obert i simpàtic, carinyós, que sap relacionar-se molt bé amb tots els nens de l'escola i un petit que ara tot just farà 6 mesos. Des fa un parell de mesos, l'actitud del gran ha canviat una mica a casa quan per res plora i crida. A vegades s'enfada, sobretot amb mi, la mare, que sóc la que els lleva pels matins i passa totes les tardes amb ells, perquè no vol posar-se la roba que li dono o perquè no li semblen bé les galetes que li ofereixo. El puc renyar o castigar al racó de pensar i continua plorant, tot i que li dic que no ho faci, ja que pot despertar el petit. És llavors quan s'enfada i crida més i colpeja la porta d'entrada a casa. Quan el renya el meu marit és diferent. Calla i deixa de cridar, excepte l'estar castigat al racó de pensar, i quan li aixequem el càstig està dolç i content. Com puc fer-ho perquè em prengui seriosament i em faci el cas que a dia d'avui no em fa?
Aquí tenim una mare preocupada.
Una mare preocupada. Si no fos perquè la senyora s'ho passa malament, és encantadora també la pregunta.
Ella té la situació vista des de fora desprèn tota una tendresa, no?
Sí. Aquesta senyora, bé, aquí jo havia portat uns comentaris llargs sobre la qüestió, però ens vam fixar en una sèrie de detalls que potser la resposta que llegiré ja es veurà en quines coses vam fixar nosaltres. Li vam contestar després d'una mica d'elaboració. No és estrany que nens que abans semblaven prendre bé determinats esforços com de fer-se grans, perdó, ho dic malament, determinats esforços com fer de grans en una etapa posterior protestin dels mateixos esforços i tornin a mostrar-se com a més petits. Si ho hem entès bé, el seu fill gran és qui ha d'anar a l'escola, en tant que l'altre, aquest de 6 mesos, que a més ara ja deu estar en una etapa de prendre molta més presència a casa, és el qui es queda o rep unes altres atencions. Dóna la impressió que part de la pertorbació té a veure amb la mare. El nen pot estar-la responsabilitzant a vostè més de la seva gelosia i conflicte que no sap com expressar perquè vostè s'ocupa més del petit, quan ell, el gran, en canvi, ha d'anar a l'escola. Encarar les obligacions del dia és feixuc per ell i per vostè, li dèiem, que encaixa les protestes. No li semblen bé, en el germà, en el gran, les coses que la mare li porta, perquè té aquesta disconformitat amb la situació d'ara. És clar, li ho expressa més a aquella persona que està més a prop, de més confiança, i que passa més temps amb ell, tot i que també es dediquin a l'altre nen. Pot sentir que el pare no n'és tan directament responsable o de resultes d'estar més lluny no l'ha de posar tan a prova. O potser el pare té maneres diferents de renyar i encara que renyi no ho fa amb tant de neguit. Ara bé, no diríem pas que vostè no se la pren seriosament, si de cas que encara no ha après a cedir i adaptar-se. No és estrany, ja que encara és massa petit per això. A més, la presència del germanet l'arrossega a necessitar mostrar estones que ell també és petit encara. Aconsellaríem que no el forcin ni el pressioni gaire. Una cosa que ens sembla important de les nostres respostes és que tractin de planejar alguna cosa que es pugui fer.
Mm-hmm. Alguna cosa que s'hi pugui pensar. Alguna acció concreta, no?
Alguna cosa per la qual començar. Aconsellaríem que no el forcin ni pressioni gaire. No es desqualificar-la vostè que ell protesti, no obeixi o no es conformi. I tampoc fer servir el càstig o el racó de pensar, perquè, de fet, no estarà en condicions de pensar gaire en aquest estat. Pensarà millor si se l'acull, si es mira de complaure'l o donar una contestació amable al problema de llevar-se i al problema de les galetes. I així se li evita la impressió de que els avantatges són pel petit i tota la disciplina és pel gran, que naturalment estimula el conflicte i la gelosia fins a dur-lo a la desesperació. Així, a poc anirà adquirint la noció de que ell és el gran. Poden parlar una mica de les situacions que es creen de forma més positiva i amablement quan la situació hagi passat. També seria útil dedicar-li estonetes a soles amb activitats d'ell que l'altre encara no pot compartir. Això ajudarà a equilibrar una mica les coses. Ens sembla, en resum, que pretendre que un nen faci cas d'una forma incondicional potser és esperar-ne massa. Els grans tampoc no en fem quan ens sentim a disgust o en protesta per alguna cosa i sembla que ell ara s'hi sent.
Per tant, teníem aquí un cas de gelosia i el que vostès han intentat és donar-li aquesta comprensió del Marc,
sí.
I després algunes sí. Pautes per poder treballar des del principi.
Moltes vegades una cosa important, i ara jo la veia rellegint la pregunta, és explicar-li a la persona el context que nosaltres entenem que té. Permeabilitzar-li una mica la seva pròpia... els interrogants que el porten a formular la pregunta. Però després, evidentment, intentem que hi hagi una contestació que es pugui agafar.
Alguna altra pregunta que sigui així breu? Tenim ja poquet temps per poder-la comentar, però per veure també una mica almenys el context, el tipus de preguntes que la gent fa.
Tinc una filla de 8 anys i una de 6. Fa uns mesos se'ns va morir un hàmster i van plorar molt. Estaven molt tristes i en vam anar a comprar un altre. Suposo que relacionat amb això, des de fa uns dies la petita, a l'hora d'anar a dormir, de vegades es posa a plorar i ens diu que no es vol morir. Nosaltres no som creients i no li volem dir que anirem al cel. Els dic que jo tampoc no em vull morir, que falta molt de temps, però no es queda tranquil·la. Quan em pregunten si tornarem a néixer, els dic que crec que no, però que no ho sé perquè mai no m'he mort. Però continuen intranquil·les. Com se'ls ha de plantejar el tema de la mort?
Una pregunta important i que a més veig que també la gent escriu amb molta naturalitat també, amb molta quotidianitat com sí. Viuen i plantegen la pregunta,
sí,
no?
Sí, moltes d'elles
diguem
sí.
Que no busquen preguntes abstractes o amples, sinó que molt des del seu sí. Dia a dia.
Sí, alguna vegada trobem preguntes com la persona que es diu com fomentar l'autoestima o què pensem nosaltres de la superdotació. Uh-huh. I tractem de pescar quin és l'interès que ha motivat a la persona a formular.
I què li van dir a aquesta persona que buscava respostes sobre com parlar de la mort dels infants?
La nostra impressió és que vostè ho encara molt bé. Els diu les coses tal com les pensa, sense crear més neguits ni inquietuds de les que ja hi ha. Diríem que hauria de continuar en aquesta línia. El que passa és que no es pot esperar que les seves filles ni ningú arribin a pair o a encaixar la qüestió de la mort ràpidament. És un dels temes i angúnies difícils de superar per part de tothom. Cadascú s'ho planteja a la seva manera i alguns opten per negar-ne la importància i dir que no els fa res. Però, de fet, tothom necessita un temps per assumir-ho i en realitat és una qüestió que queda plantejada per tota la vida, encara que de maneres diferents en les diferents etapes. Pensem que vostè ja va ben encaminada, però que haurà de seguir parlant-ho amb les filles i continuar acompanyant-les durant molt de temps fins que elles hagin desenvolupat un criteri propi i ho puguin assimilar com allò que és una de les dificultats que té la vida.
Per tant, també he pogut reforçar el treball que ja està fent aquesta mare amb aquesta...
Aquí, sí.
Doncs, doctor Beà, se'ns ha exhaurit ja el nostre temps, però hem pogut veure en què consisteix aquesta consulta. N'hem pogut veure també alguns dels seus resultats. Jo voldria recordar que hi ha tot un seguit de preguntes a la pàgina web que els nostres oients poden acostar-se i veure doncs, preguntes sobre bebès i primera infància, sobre nens de 5-12 anys en aquesta etapa de l'escolarització, sobre adolescència i també sobre adopció, que són doncs, els àmbits dels temes que vostès doncs, des de la Fundació treballen exhaustivament. Potser seria bo recordar la pàgina web on te poden trobar aquesta consulta, la pàgina web de la Fundació.
www.fetb.org.
FETB, que són les sigles de Fundació Eulàlia Torres de Beà.
Doncs les preguntes són preguntes, a més, que han estat enviades pels oients, pels lectors, són preguntes de persones i tenen les contestacions que vam donar en cada moment.
Doncs moltes gràcies, doctor Pere Beà, per haver estat avui al nostre programa i per haver compartit tot el que esteu treballant amb aquest servei, amb aquesta consulta online.
Gràcies a vosaltres.
Volem saber coses per internet o per on te sigui, sempre hi ha preguntes a fer-se i també aquestes preguntes que arriben de la mateixa veu del Pedro Guerra, quisiera saber.
No puedo entender la guerra y las cruces del pan, solo sé que lo amasa el trigo y sé que en el bosque hay un ciervo herido. Quisiera saber cuando no se sufre. Yo sé que la luna no da la cara y sé que el presente ayer fue mañana. Yo sé que al final solo quedan huesos y sé que en los ojos vive el misterio. Quisiera saber cuando no se sufre, cuando no se sufre. De Dios solo sé que ha llegado tarde y sé que el papel si lo prendes arde. No puedo entender la ciudad sin luces. Yo sé que la lluvia lo moja todo y sé que no hay vida en un cuerpo solo. Quisiera saber cuando no se sufre. Yo sé que la luz un árbol muerto y sé que la vida es un algo incierto. Quisiera saber cuando no se sufre, cuando no se sufre, cuando no se sufre.
Continuem, doncs, el nostre espai d'avui, el nostre de cap i de nou. Avui parlàvem d'aquestes consultes online en salut mental, aquesta consulta per internet, i ara anem a veure l'Anna, o anem a escoltar l'Anna, que ens porta la brúixola.
La brúixola, amb Anna Ralló.
Si és vàlid per tu, és vàlid per mi. Aquesta era la teva proposta d'avui, una frase d'aquestes que ens fan perdre el nord, diguem,
sí,
aquí,
sí,
amb
sí,
aquest to dramàtic.
Que no tenen bon fonament, diria.
Que no tenen bon, no estan ben fonamentades, exacte.
Sí.
Així hauríem de, més que recuperar el nord, posar fonament.
Posar fonament i orientar-la correctament.
Orientar, doncs ja anem bé. Doncs anem a orientar-ho. En quines situacions diem aquest si és vàlid per tu, és vàlid per mi?
Mira, hi ha moltíssimes vegades en què hem intentat fer coses perquè a una altra persona li han anat bé. Ja sigui un règim, canviar d'horari, pautes per educar els fills, i clar, a vegades aquestes coses funcionen i d'altres no.
Uh-huh.
I podríem pensar que, bueno, per provar no es perd res, i si funciona perfecte, i si no funciona, rai, mira,
clar,
provem una altra cosa
aquí,
o no hem perdut
no hi ha,
res.
No hi ha cap més problema, no?
No, però això també està mal fonamentat, això no és cert. El problema és que a vegades no només no funciona, sinó que fins i tot pot ser contraproduent, i això és cert en molts camps, però encara ho és més, per exemple, en temes personals, pedagògics o psicològics, vale? Que potser una cosa no funciona i...
Clar, si estem parlant de coses que a vegades no vagin gaire més enllà, però en coses que afecten més potser la persona, hem d'anar una mica més al tanto en què provem i què no provem.
Sí,
podríem dir-ho així,
cert.
Perquè on ens portaria tot això?
Clar, mira, perquè si bé és cert que més o menys existeixen uns patrons de comportament en els quals de forma general les persones ens desenvolupem, també és cert que cada persona és un món, que cadascú porta la seva pròpia càrrega genètica, cadascú porta la seva pròpia motxilla d'experiències, les coses poden passar en moments vitals molt diferents o fins i tot poden passar en moments històrics diferents. Per exemple, no és el mateix perdre la feina en una època de crisi que en època de bonança. Tot
clar.
Això canvia molt, també és un context, però és important. I, per tant, no tot és vàlid per tothom, ni tot és vàlid en tot moment. Llavors, si agafem una cosa i ens la prenem com una veritat absoluta, o sigui, això que li ha funcionat a aquest altre també m'ha de funcionar a mi, potser podem cometre un error important.
I llavors, l'alternativa, quina seria? Anem a veure... Com podem donar la volta a aquesta situació?
Mira, per il·lustrar-ho, portem el cas del Joel, que en aquests moments té 10 anys, o en els moments que el vam conèixer 10 anys. El Joel era un nen més aviat mogut o inquiet, d'aquests nens que sembla que tinguin els ulls als dits, perquè han de tocar-ho tot, han d'experimentar tot, però realment no era un nen entremaliat, sinó que més aviat era això, un nen mogut. Sí que és cert que moltes vegades incomodava els seus pares perquè allà on anaven ell ho havia de tocar tot, havia d'estar constantment movent-se i tocant.
Aquests que tenen la vista als dits.
Exacte, la vista als dits. De ben petit era així, sempre ho ha sigut. Al principi, bueno, feia certa gràcia perquè, bueno, veies un tap de bassa amunt i avall investigant-ho tot. Quan trobava alguna cosa interessant, això sí, l'agafava, l'escudrinyava i podia estar molta estona mirant i remirant, perquè era un nen molt curiós.
Uh-huh.
Però aquesta actitud que havia fet certa gràcia quan era més petit, a mesura que es va anar fent gran...
Això ja va començar a ser una mica més complicat.
Els pares els hi va deixar ja de fer tanta gràcia aquest comportament. Ells van intentar dir-li que això no es feia o van intentar ensenyar-li determinat comportament i, sobretot, intentaven donar bons exemples de comportament i de models, però no hi havia manera.
Uh-huh.
I, clar, aquí és on tothom et sents dir per tot arreu que el Joel necessita era límits i normes. El Joel necessita límits i normes.
Sí, suposo que amics, els mestres, per tot arreu anava arribant aquesta...
De forma constant va arribar aquest missatge.
Aquest missatge.
Deien que el problema era que li prenien el pèl i que feia el que volia. Així que ells van intentar ser més exigents i posar això, límits i normes, pensant que potser sí que era això el que fallava, potser és que eren massa permissius, van pensar ells.
Uh-huh.
Però res, tampoc va funcionar. I no només no va funcionar, sinó que el Joel cada vegada estava més inquiet i més rebotat. I clar, vam pensar, ostres, mira, és que realment potser hem trigat massa a posar límits i normes i ara ja realment ens pren el pèl.
I ara pot ser més ell que nosaltres, d'alguna manera.
Sí,
no?
Sí, però estem parlant que tenia 5 anys i ells ja tenien la sensació que aquest nen se'ls havia pujat a la gepa. I la cosa va ser que un dia, sopant amb un grup de companys de feina, va sortir el tema del Joel i del comportament dels nens, ells van explicar el seu cas, i un company els hi va dir que amb ell li havia passat més o menys el mateix amb el seu fill, que el seu fill en aquest moment tenia 15 anys i que ja no hi havia qui el controlés. I els va recomanar fervorosament que posessin fil a l'agulla i els hi va dir, diu, perquè si no poseu remei ara, en 10 anys us en recordareu d'aquesta conversa.
Estaven transmetent el que ells vivien, ja estaven visualitzant-ho en l'altre nano.
En l'altre nano, clar, ells van sortir frapats d'aquest sopar i van pensar això, realment,
hem de fer alguna cosa.
Realment nosaltres no ens en sortim, i l'opció que van prendre en aquell moment, el nen havia de començar a primària i van optar per una escola més aviat rígida, amb l'esperança de poder reconduir entre tots el que ells sols no eren capaços de fer. O sigui, el problema és de límits, nosaltres no ho sabem fer, busquem una escola que ens ajudi i que ens guiï.
I que posi aquests límits que necessita el nano.
Sí. Van passar 3 anys, en aquest moment el Joel en tenia pràcticament 9, i efectivament estava molt més controlat, ja no es movia tant, ni ho tocava tot, però els pares no el veien bé. Ja no era aquell nen feliç que era abans, no tenia ganes d'aprendre ni d'investigar, i en general estava desmotivat pels aprenentatges.
Per tant, havien solucionat el problema per un costat, però l'altre la cosa no anava
havia
bé.
Havia aparegut un altre. Uh-huh. Clar, el problema, de fet, no era que, en aquest cas concret, als 9 anys, que ell hagués tingut un problema a l'escola o tingués un problema emocional a casa, un problema de capacitats, un problema psicològic. El problema estava completament relacionat amb aquest problema d'origen d'aquest nen, i és que la seva forma d'aprenentatge no estava sent respectada en aquesta escola.
La forma d'aprenentatge del Joel.
Del Joel. Sí, mira, podríem dir resumit que hi ha 3 formes d'encarar el món i d'encarar els aprenentatges, que serien la forma visual, l'auditiva i la kinestèsica. I podríem dir també resumit que un nen que tingui aquesta forma kinestèsica precisament aprèn a través del moviment, de tocar, d'experimentar amb les mans i fins i tot d'experimentar amb tot el cos, dit resumit.
Per tant, quan diem que té la vista als dits, és que d'alguna manera...
D'alguna manera, realment és així. Sí, uh-huh. Sí.
Necessita tocar-ho per comprendre les coses, per experimentar-ho més des del tacte, des dels sentits.
Des del moviment. I el Joel era un d'aquests nens. Aleshores, al Joel li havien privat d'aquesta forma natural d'aprenentatge i l'havien introduït en un entorn on no només no respectava aquesta forma natural d'aprenentatge, sinó que a més era un aprenentatge, era un entorn molt rígid, de forma que es va veure obligat a fer un sobreesforç molt gran per adaptar-se, però clar, a base de reprimir els seus estils innats. I això, evidentment, és una font d'estrès i d'insatisfacció.
O sigui, van redreçar, diem, el resultat del que volien, de dir que no se'ns pugi o no tenir aquesta sensació de que ens diuen que és molt belluguet, però en canvi el que no van respectar és el que hi havia dins del nen, la manera de funcionar pròpia de l'infant.
Potser, vist de lluny, el resultat era correcte perquè ella es comportava, però a rere fons hi havia una base que no s'havia solucionat perquè no s'havia abordat de forma correcta.
O sigui, el nen es portava més bé en l'entorn, més bé, més correctament.
Sí, més correctament, exacte.
Però era més infeliç, en definitiva.
Era molt més infeliç. Sí, sí, uh-huh. I a més, de fet, no era capaç d'aprendre com ho havia de fer, perquè no se'l respectava la seva forma natural d'aprenentatge.
Uh-huh. Què en podem treure d'això?
Mira, no podem jutjar sense tenir en compte totes les variables. Tampoc no podem pensar que el que és vàlid per un és vàlid per tots, perquè cada persona és diferent i és molt important que la resposta sigui realment adequada a aquesta persona en concret. Si es té un dubte raonable sobre educació o un tema psicològic o qualsevol cosa o el que sigui, sempre és molt millor consultar temps a un bon professional que s'ha format amplament per resoldre aquestes qüestions que no pas anar a demanar opinions de carrer.
Al tanto amb aquestes opinions de a mi en el meu fill li passava això i al final va ser aquest tema, consultem els professionals que per això, hi són.
Aquest nen en concret era aquesta cosa en concreta. Uh-huh. El teu fill no ho sé, potser és una altra cosa. Uh-huh.
I llavors, d'aquella frase inicial que havíem dit, el que si val per tu, val per mi, que dèiem aquesta frase ens fa perdre el nord, una frase que ens faria recuperar, ens reorientaria, seria...
Cada persona és un món i cada realitat vol la seva resposta.
Cada persona és un món i cada realitat vol la seva resposta. Doncs moltes gràcies, Anna. Dimecres vinent i tornarem. Jordi, tenim resposta a aquella pregunta inicial d'avui. Què ens pot aportar internet en l'assistència i en la salut mental?
Avui m'he decidit acudir a un rescat, a una preparació d'un camí, rescatar per a preparar un procés i posar ordre, fer-me preguntes. I ho he fet a través d'un diàleg, però no d'un cara a cara personal, sinó gràcies a internet. M'agrada que tinguin la meva òptica de vida, que personalitzin i s'aproximin a mi. No és fàcil, però n'he tret un bon sabor de boca. M'agrada sentir i rebre una resposta a mida i m'agrada sentir que aquest servei que rebo es fa amb una actitud plena de bon gust i treball. Ah, i amb feedback m'agrada el seu seguiment. Avui m'he decidit acudir a un rescat, a una preparació d'un camí i el noto ara encarrilat.
Doncs ja hem encarrilat la resposta, en tot cas, quan busquem respostes, com ens deia fa un moment l'Anna, busquem-les amb professionals que realment tinguin una autoritat per respondre'ns això. Per exemple, aquesta consulta, si ho volem fer via internet, mitjançant aquesta consulta online que avui, de la qual avui parlàvem, o consultant els professionals que tenim, a la vora, que per això hi són.
Bon resum final, també.
No tan poètic, bueno. No tan refilat, refilat, però bueno, em vaig aprenent també després de tants programes junts, Jordi. Doncs gràcies a tots, gràcies Jordi, gràcies Anna, gràcies Jordi Carretero per acompanyar-nos des de Control de So. Dimecres vinent, a les 8 del vespre, tornarem a ser aquí de cap i de nou.
Ràdio Estel.